serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club. I el tindrem obert fins les 12, el dia que el Girona ha aconseguit un empat èpic a Villarreal. Villarreal 2, Girona 2, el Girona perdia 2-0 a la segona meitat i ha empatat el temps afegit amb un golaç de Krejci amb una volea impressionant des de fora de l'àrea. Minuts abans li havien anul·lat un gol a Stuani per fora de joc després d'una gran jugada col·lectiva. El 2-1 ha estat davant de Beck. Quarta jornada de Lliga sense perdre del Girona. Són 3 victòries i un empat, el d'avui a Villarreal, i el panorama a la Lliga que dona peu a l'optimisme. També aquesta tarda el Madrid ha guanyat el Getafe al Bernabéu. Madrid 2, Getafe 0. L'1-0 l'ha fet Bellingham de penal després d'un penalet sobre Rüdiger en una de les milers d'agafades que hi ha en un corner en cada partit. Mbappé, que li ha cedit el penal a Bellingham, després ha fet el 2-0 abans del descans. El Madrid ha superat avui la desfeta de Liverpool a la Champions i a la Lliga ja és a l'alçada del Barça i el pot superar, perquè el Barça s'ha deixat l'avantatge amb el Madrid en 3 jornades. Ja sabeu que ahir va perdre 1-2 contra les Palmes en la primera derrota de la temporada a Montjuïc i potser en el pitjor partit de la temporada. El balanç de les 3 últimes jornades a la Lliga és d'un punt sobre 9, derrota a Noeta, empat a Vigo, derrota ahir contra les Palmes a casa, ahir va reaparèixer la Minya Mal, però no va jugar ni un minut Dani Olmo. D'aquí una estona us explicarem que Dani Olmo, en principi, sí podrà jugar dimarts a Mallorca, que el Barça juga dimarts a Mallorca, en 48 hores, i alguna cosa més interessant i potser no tan positiva sobre Dani Olmo. Ahir, per segon partit consecutiu, a la grada d'animació de Montjuïc no hi havia els grups d'animació. Avui els 4 grups han fet un comunicat contra aquesta decisió i contra la directiva, comunicat dur. L'acusen de voler vendre el club econòmica i socialment i de generar un ambient més de turistes que fan l'onada sense motiu que l'ambient propi d'un camp de futbol. Opinió personal, aquesta és meva. L'ambient que genera una grada d'animació tampoc no és el més natural en un camp de futbol. En el cas del Barça i en el cas de la majoria. Com a mínim, històricament, al Camp Nou l'animació era una mica més natural i depenia del moment de partit. I no era una acció constant, una mica pesada des del meu punt de vista durant 90 minuts. Per això passa a Montjuïc, al Camp Nou i a tots els estadis on hi ha grada d'animació. I això només és una opinió personal meva, que serveix tant com la de qualsevol altra. La grada d'animació de l'Espanyol, la grada Canito, que també es dedica a cantar durant tot el partit més que no pas a mirar el que passa al terreny de joc, va celebrar ahir la victòria importantíssima de l'Espanyol contra el Celta. Estava en dubte Manolo González abans del partit i el 3-1 dona vida a l'entrenador de l'Espanyol i el que és més important, dona oxigen a l'equip blanquiblau, tot i que encara ocupa zona de descens. Això va ser ahir. Avui, jugats a primera aquest diumenge, Real Societat 2, Betis 0, en mitja hora ha sentenciat el partit la Real, que està creixent. El Betis és el pròxim rival del Barça a la Lliga. Té millors números a casa al Villamarín que no pas fora de casa. I Rayo 1, Atlètic Club de Bilbao 2. Ha remuntat l'Atlètic amb 2 gols de Sanset. A la classificació de primera, el Barça continua líder, però ara només té un punt més que el Real Madrid, que té un partit pendent, i 2 punts més el Barça que l'Atlètic de Madrid. El Girona és 7è, zona europea, zona conference amb 22 punts, i l'Espanyol és 18è, tercer per la cua, zona de descens, empatat amb el Getafe per dalt, però amb el partit pendent contra el València. El Valladolid, per cert, que Escué ha destituït l'entrenador Pezzolano després del 0-5 d'ahir a Zorrilla contra l'Atlètic de Madrid. No hi ha hagut Lliga F perquè hi ha aturada de seleccions. Vicky López, per cert, ha tornat de la concentració amb la selecció espanyola per unes petites molèsties. Aquesta tarda, a Anfield, s'ha jugat el que segurament ha estat el partit del cap de setmana, el Liverpool 2, City 0, gols de Capo a la primera part i de Salah de penal ja cap al final del partit. El Liverpool ha estat superior en molts moments al City, que ja fa 7 partits que no guanya, són 6 derrotes i un empat. El City queda, atenció, a 11 punts del Liverpool i és 5è classificat a la Premier League. Alguna cosa li ha cantat Anfield o algun sector d'Anfield a Guardiola, que cap al final del partit Guardiola s'ha girat cap a la graderia i ha marcat un 6 amb els dits, referint-se a les 6 Premiers que ha guanyat els últims anys amb el City, la majoria al Liverpool. Aquesta temporada la té complicada i més després de la derrota d'avui. I hem estat molt pendents tot el vespre de l'estat de salut del jugador de la Fiorentina, Eduardo Bove, que s'ha desplomat aquesta tarda durant Fiorentina-Inter, durant el Fiorentina-Inter. El partit s'ha suspès, les notícies que arriben des d'Itàlia però són positives. Bove ha recuperat la consciència a l'Hospital de Florència on l'han traslladat i sembla que està en una situació més o menys controlada. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 1 de desembre. Passarem la nit, com sempre, amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Avui resoldrem el gol particular de cadascú de nosaltres dels 125 anys del Barça. Crec que hi ha un candidat que té més suports, diria que per importància que no pas per bellesa o dificultat, però n'hi ha uns quants i aquesta nit tornarà a participar la gent que ens escolta. Estem celebrant els 125 anys del Barça al Club de la Mitjanit. Uri, ha perdut el City contra el Liverpool a Anfield.
Tu preguntaves què li cantava l'afició del Liverpool.
Sí.
És que demà al matí seria destituït.
Ah, sí, home, això és impossible.
Si ja van cantar al camp de Brighton, i avui l'hem tornat a cantar.
És un cant clàssic, em sembla, a Anglaterra. Li feien molt a Ferguson en el seu moment.
Però, vaja, en el cas de Guardiola, té molt poca base, no?
Bueno, tot i,
sis derrotes en set partits, ningú no es planteja la destitució.
És cachondo, i com diu el Ricard, és clàssica ja, Anglaterra.
I Guardiola s'ha regirat, clar, vas perdent a Anfield 2-0. És que no et diré que descarta el City aquesta derrota per guanyar la Premier, perquè a més grossos l'han fetes, però...
Porta es complica moltíssim. Aixecant dilluns a punts de l'Arsenal.
Ja, però la dinàmica, Uri, i el Liverpool van com a motos, avions, eh? Autèntics avions.
Sí, però també anava a l'Arsenal la primera volta l'any passat i de fa dos.
Som al novembre. El tema com el Barça és que el City desperti i s'aixequi, perquè els equips és difícil que mantinguin una línia tan autoritària com la que està tenint també el Liverpool, perquè la temporada és molt llarga.
Sí, sí. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge, per exemple, jornada intensa a l'ACB. Aquesta tarda la penya ha guanyat el Madrid a Badalona i al migdia a Manresa el Baxi ha guanyat i clarament el Barça.
Sí, 13 anys feia que la penya no guanyava el Madrid a l'Olímpic. Imagineu-vos, gran victòria del Joventut, 80-76. Els verdinegres han guanyat 4 dels últims 5 partits a l'ACB. D'altra banda, també feia 15 anys que el Manresa no guanyava el Barça a casa en Lliga. Avui, 85-72. A més, tot li ha sortit malament al Barça. S'han lesionat Brizuela i Neto, aquest substitut que ha arribat de la Provítola, serà 4 setmanes de baixa. Panther, a més, l'han desqualificat al tercer quart. El Barça, 4 derrotes en els últims 5 partits. El Manresa, d'altra banda, ho ha guanyat tot a casa fins ara. També aquesta tarda ha perdut el Lleida contra el Corunya després d'una pròrroga, 101-106, i ahir va perdre el Girona davant de l'Andorra.
El Morabanc Andorra, que va guanyar a Fontejau, Fàlix, el director adjunt d'aquesta casa, el Xavi Mujal, que és vicepresident de l'Andorra. Duel català i exjugador del Festina dels anys 90. Duel català a la Lliga Femenina de Bàsquet.
Se l'ha endut el Joventut, que ha guanyat a la pista del Cadí la Seu, 78-83, i ahir Pallissa de l'Uni Girona, que va guanyar de 49 punts al Celta.
A la Sobal, derrota avui del Freiking Granollers, ahir victòria ajustada, més del que és habitual, del Barça, al Palau.
Sí. El Granollers ha caigut a la pista de la Demar de Lleó, 31-24. Els vallesans són quarts, a 7 punts del líder, que és el Barça, que ahir va guanyar el Palau 34-30 al Valladolid.
I Fórmula 1, Gran Premi de Qatar, ha guanyat el que és ja campió, Max Verstappen.
Sí, és la novena victòria de la temporada de Verstappen. Segon ha estat Leclerc, Piastri tercer. El Mundial de Constructors es decidirà en l'última prova del Mundial a Abu Dhabi. Se'l disputaran Ferrari i McLaren. Per cert, Fernando Alonso ha disputat avui, amb 43 anys, la seva cursa número 400 a la Fórmula 1. Ningú no en té més.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Empat èpic aquest migdia del Girona-Villarreal. Villarreal 2, Girona 2, un partit que semblava perdut perquè el Girona perdia 2-0 la segona meitat, no estava fent un bon partit. Mitchell ha mirat la banqueta, ha vist Estuani i Porto, els ha fet entrar Van de Beek, ha fet el 2-1 i ha donat esperança a Estuani. Li han donat un golaç, diria, de jugada col·lectiva al temps afegit per un fora de joc d'aquells de bar per pocs centímetres, però el 96, Krejci, que està mig lesionat, jugant al davant, ell és central, ha fet un golaç. Si no l'heu vist, busqueu-lo, perquè és un dels gols de la Lliga, diria candidat al final de temporada, estant en el top 10 de millors gols d'aquesta temporada. És un golaç increïble, una volea mig, amb l'empenya mig exterior espectacular, que entra botant al costat del pal des de fora de l'àrea i que és empatadors al temps afegit. Així l'ha cantat d'aquesta manera l'Eduard Solà.
Quan li toca amb el cap, la remontada de Creixi, gol! Gol, 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 un golaç de Creixi! Estuani reclamava alguna cosa! No és el gol del coix, però amb la cama esquerra, patapam de Creixi!
Ja corri tot,
s'ha recuperat, s'ha recuperat. De les maneres, ha rematat Creixi, que no estava lesionat! Creixi pel gol!
Edu!
Què tal, Xavi?
Bona nit, això ja és en directe. Trobo que fins i tot t'has controlat força, tenint en compte que el gol ha arribat al temps afegit, al 96-97, i tenint en compte el golaç, que deu ser dels més espectaculars que has narrat tu del Girona en tots aquests anys.
Sí, perquè a més venia després, com deies tu, abans, després d'un 2-0, que semblava que el Girona tenia el partit absolutament perdut, i després que el Girona li anul·lessin el gol d'Estuani, que també ens havien tornat una mica bojos, però després et quedes
amb
un pont de sí, a veure, que has estat cridant molta estona ja, que va, i anul·len el gol d'Estuani, però sí, el Girona ha fet una millor segona meitat, una bona segona, és a dir, una bona mitjora final, després d'una primera meitat que sí que ha tingut la possessió de la pilota, però que li ha passat com els últims partits, amb moltes dificultats per crear oportunitats de gol. Per
i vulnerable darrere, el Villarreal, sí, cada sí, cop sí. Que recuperava fins i tot l'àrea pròpia, és que atacaven i acabaven jugades.
Sí, amb un Villarreal que és veritat que té baena, que està en un gran moment de forma, el Girona no se'n sortia i que ha acabat de demostrar que, per exemple, dos jugadors, com són el cas d'en Juma i de Miovski, sí, que no s'acaben d'adaptar, i com tu deies, han hagut de sortir Estuani i Porto, dos vells rookers, perquè encomaneixin aquesta energia als jugadors i que aconseguissin com a mínim aquest empat que fa que el Girona ja acumuli 4 jornades consecutives sense perdre, havent sumat 10 dels últims 12 punts possibles.
Té molt valor aquest punt d'avui a Villarreal per com ha arribat i perquè el Madrigal, la Ceràmica, és un estadi difícil. S'ha fet una abraçada a Estuani en Porto després del 2-2, del primer 2-2 espectacular, que crec que que volia dir moltes més coses que no pas a celebració d'un simple gol, perquè han estat molt, molt importants. Tots dos, tant Estuani com Porto, en aquest empat que ha aconseguit avui el Girona, gràcies a aquest gol de Creixi. Quina lesió tenia Creixi? On tenia la molèstia?
Es havia fet mal al maluc després d'una jugada aèria que ell cau des de mitja alçada, li fan el llit, diguem, un davanter del Villarreal, es fa mal al maluc i no sé si entra per pensar en el tema del gol de coix, quan jo era petit es parlava molt d'aquesta situació, sí, o bé perquè el Girona buscava el gol de l'empat i ha fet pujar Creixi a tipus Alex Sanko, no? Parlant del tema d'Estuani i Porto, no sé si és bo o dolent que Estuani sigui actualment el màxim golejador de l'equip, quan juga molt menys.
A la jugada de Creixi, Estuani li fan una empanteta per darrere a l'interior de l'àrea. Demana penal, però sí, toca la pilota gairebé sense voler amb el cap i li cau a Creixi, que l'enganxa. És increïble. El golaç és increïble. El mitjà destacat sobre...
Sí, ho veus sobretot des de darrere, que hi ha una imatge,
sí, sí,
i agafa una...
L'efecte va de fora cap a dins. Si no l'heu vist, busqueu-lo, que suposo que deu ser fàcil trobar a YouTube o a Google, gol de Creixi a Villarreal, i veureu que és un golaç estratosfèric. Tu recordes algun gol de més qualitat? Aquell de Borja Ibar, per exemple?
Bé, el que passa és que aquell de Borja Ibar té, a més, el sentit de que va situar el Girona a la final del play-off d'ascens i que va ser l'inici d'aquell ascens. No ho sé, ara hauria de fer memòria.
Molt bé. Michel ha volgut destacar sobretot la mentalitat del seu equip per empatar un partit que semblava perdut.
Però ja nosaltres la mentalitat ha estat tot top i, bueno, un partidàs. Hem tingut sort perquè hem fet el gol en una jugada que, bueno, aislada i un golàs de fora de l'àrea. Però la veritat és que la mentalitat de l'equip ha estat, per mi, top.
Ha parlat en català en un postpartit, Edu, això és nou?
Sí, sí, hi ha vegades que li passa, com que, clar, els que fem les preguntes en català, els que fem els partits, les narracions en català, nosaltres, RAC1, li pregunten en català, i com que ja està tan acostumat a parlar amb nosaltres en català, doncs hi ha moltes vegades que les dues primeres o tres preguntes, com que són en català, ja contesten en català. Per exemple, recordo la setmana passada que els postpartits sempre la sol fer en castellà,
sí, perquè
és evident que s'expressa millor, sí. I va dir, home, mira, estic parlant en castellà, ai, en català, i va passar el castellà. Fins i tot avui, quan li pregunten uns companys de Villarreal, com que també li han preguntat en català, ha preguntat, ¿queréis que lo conteste en castellano? I no, no, en català.
Ha millorat, l'està millorant,
sí,
eh?
Sí,
i se'l veu molt, molt més segur, dubtant molt menys, que clar, és que més fa futura. 3 anys que és aquí i ja s'està desenvolupant força bé. Estuani no jugava més i Porto, sobretot Estuani, però també Porto per una qüestió física?
No, perquè clar, hi ha jugadors a davant que teòricament han de ser titulars i que Estuani i Porto doncs són aquells vells roquers que han de donar aquest minus de qualitat, clar. Si penses que Estuani ha de ser titular, és una cosa que jo diria que més o menys ha de ser negativa, però és que actualment...
Per rendiment, no, no
sí,
ho sé.
Sí, és el jugador que està més en forma i és el màxim golejador de l'equip. I Porto, és veritat que si comença des del minut 1, no té aquella reacció, no té aquella guspira, no és aquell jugador graciós, podríem dir, que sí que ho fa quan surt de la segona meitat.
Edu, sou setens, posició europea, ara mateix el Girona jugaria la Conference.
Un pot perdre demà si guanya el Sassuna.
D'acord. En parleu a Girona aquests dies, entre vosaltres, si veritablement hi ha opcions que el Girona repeteixi classificació europea? No parlo de la Champions, eh?
Sí, se'n parla. Jo crec que, a més a més, hi ha aquestes aspiracions que el Girona pot acabar. El que passa és que aquest any, l'any passat es va fer un forat molt important entre els quatre primers classificats, però és clar que aquest any s'hi ha incorporat el Villarreal, hi ha el Mallorca, hi ha l'Atlètic, hi ha l'Osasuna, hi ha el Betis, hi ha la Real Societat. És a dir, que aquest any sí que són molts equips, 7 o 8 equips per aquesta quarta plaça de la Lliga de Campions, les dues d'Europa League. Per tant, aquest any serà molt més complicat, però sí, fins i tot des de dins del club es parla de la possibilitat de tornar a fer una segona competició europea l'any que ve, no Champions, però sí intentar l'Europa League o la Conference.
Li dona opcions al Girona per classificar-se per Europa, Uri?
Moltes, perquè jo estic convençut que la segona volta, un cop acabi la Champions i recuperin tots els jugadors, per mi el Girona és de les millors plantilles de la categoria. Jo vaig dir començar la temporada...
I perdona, Uri, quan aquests jugadors que han estat lesionats tornin a estar al 100%, com és el cas de Sigankov, per exemple, que li està costant molt.
Sigankov, Asprilla, sabeu que hi ha un Girona amb Brian Hill i un Girona sense Brian Hill, per tant jo crec que la segona volta veurem un gran Girona. Jo vaig començar la temporada que al final per la quarta plaça és una lliga de 5, que és Real Societat, Atlètic, Villarreal, Betis i Girona. Com ha anat molt malament, pots aconseguir la setena que et dona plaça per la Conference.
Sònia, Jordi, Ricard, què en penseu?
Jo crec que amb la temporada irregular que ha tingut el Girona i és setè ara mateix... per tant, sí que li dono opcions. No, jo la quarta ho veig una mica justet, però per entrar a Europa sí.
Sí, jo, en la línia de la Sònia, sí, amb tots els entrenaments que has tingut en aquests mesos, estàs setè. És veritat que hi ha molts equips amb molt pocs punts, en aquesta zona. El Girona en té 22, però té Osasuna, Real Societat, Betis enganxats. Però és veritat, jo reconec que quan ens ho vas preguntar a l'inici de temporada jo era bastant escèptic. A mi no recordo exactament com ho vaig dir, però vaig pensar que sí que davant del 10 en amunt ja era una bona temporada, però tal com veig l'horitzó ara, venint d'on ve i caminant cap on esperem que camini, i a més no ens enganyem, fa la sensació que la distracció de la Champions durarà poc. Crec que ho té bé.
Sí, sí, m'hi apunto. Jo ja, com l'Uri, he tingut clar des de l'inici que era l'objectiu d'aquesta temporada i la doble cara de Champions Lliga, on veig l'equip molt més concentrat a la Lliga, i la Champions ara viurà l'aventura de jugar contra els peixos grossos, s'ho passarà molt bé, segur que planta més cara i juga millors partits dels que ha jugat ara, però sense la necessitat ni la pressió de pensar en classificar-se, simplement de gaudir aquests partits. I com diu l'Oriol, doncs la segona volta el Girona ha de lluitar per entrar a Europa, i la quarta plaça està molt divertida, eh? Crec que estarà molt ajustada i que és hi haurà una lliga per guanyar el títol i hi haurà una lliga per entrar a la Champions, la quarta plaça.
Edu, dimecres vas a Logroño, el Girona té partit de la Copa contra Logroño, i el cap de setmana vinent, dissabte a les 9, contra qui jugueu?
Contra el Madrid, Xavi.
Contra el Madrid!
Sí, passats-ho bé també, home.
Què? Com ho veus, això?
Mira, és veritat que hi ha molta gent que diu que és el millor moment per enganxar el Madrid, però, vaja, el Madrid... Mira, l'avantatge que veig és que el Madrid tindrà la distracció també del partit que va jugar dimarts a la Champions. I, per tant, no sé per ells quin partit deu ser més important, si el del dissabte contra el Girona o el del dimarts contra l'Atalanta.
Segur que el de Champions.
I després el Madrid, el Liverpool a Montilivi.
Sí, però això, aquest ha de ser una festa ja sense pressió, no?
Ja, i tant. Oh, ja saps que no en sabem gaire aquí de divertir-nos.
Ja, ja, ja.
Però... tota aquesta temporada així.
Des d'aquí, del centralisme barceloní, sembla que ho estigueu patint més que no pas gaudint, sí. Però vaja, es tracta...
No és que no en sabem,
aprofiteu els tres últims partits.
I tant que sí, que tant són que sí,
Arsenal,
no
Liverpool, Arsenal a Montilivi
i Milan
a San Siro. Déu-n'hi-do. Gràcies, Edu, bona nit.
Adéu, bona nit, adéu-siau.
El Madrid, aquesta tarda, després del partit del Girona, ha jugat el Bernabéu contra el Getafe, ha guanyat 2-0, els dos gols a la primera meitat, el primer de Bellingham de penal, un penal discutible que Mbappé li ha cedit a Bellingham, una enganxadeta a Rüdiger en un córner, ja em diràs tu, i el 2-0 l'ha fet Mbappé. El partit ha tingut poca història, el Madrid queda a un punt del Barça, però amb un partit menys, el que té pendent que ha de jugar al camp del València pel que va passar amb la Dana i que té data, si no m'equivoco, és el 2 de gener. El Barça va sortir a 6 punts del Madrid, 6 punts per davant del Madrid del Bernabéu després del 0-4. Doncs el Madrid, si guanya València, ja estarà per sobre del Barça, i han passat només 35 dies, com canvia la vida. A dia d'avui, 15 jornades de Lliga, 1 de desembre, a quin dels dos equips, i tu? Si voleu afegir, podeu afegir algun altre, l'Atlètic de Madrid, li doneu més possibilitats per guanyar la Lliga, Madrid, Barça, o Barça-Madrid, Atlètic de Madrid. Uri?
Jo saps que sempre em mullo, però no et sabria dir.
És difícil, eh? És difícil, sí. Jo tenia molt clar que el Barça guanyava la Lliga amb la gorra, 4 jornades abans.
Sí, sí.
I estic descol·locat.
Aquest sí tinc clar que s'ha d'incloure l'Atlètic de Madrid.
Sí, això no ho tinc gens
clar. Que jugués tan malament amb els jugadorassos que té, amb els fitxatges que ha fet, era incomprensible. Ara sembla que s'estan rutllant una miqueta, però jo... un equip que té Julián Álvarez, Sorloth, Griezmann, hauria de lluitar per guanyar la Lliga.
Sí. No, jo no el poso al nivell del Barça al Madrid. Sònia, Ricard, sí. Jordi...
Jo, com tu, Xavi, té tots aquests jugadors que ha dit l'Oriol, però té Simeone d'entrenador. I en una temporada en què Barça i Madrid també estan bé, no els conto. L'Atlètic de Madrid pot guanyar lligues quan Barça i Madrid estan molt malament. I no em sembla
però
que
Barça i Madrid estan bé?
Clar, no, és que jo en aquesta línia,
suficientment
Sònia,
bé.
Com
suficientment
que el Barça i el Madrid no estan bé, jo hi poso l'Atlètic de Madrid amb el grup de 3.
Home, però a mi em sembla que estan... És a dir, bueno, de fet, qui ha permès que l'Atlètic de Madrid torni a entrar a la lluita per la Lliga, si vols,
és el Barça.
És el Barça,
amb 1 de 9, no?
Però si som
perquè
al novembre,
de Madrid,
si és que és impossible.
Ja, però és que l'Atlètic de Madrid a l'octubre ja estava a 9 punts del Barça.
Sí, ara està 2 només.
Sí,
ara,
clar, i el Madrid a 6 del Barça al novembre.
Però per això, vull dir que l'Atlètic de Madrid ara està passant, diríem, el seu bon moment de tram i tornarà a punxar com... Sí, per mi l'Atlético no és rival, i entre Barça i Madrid em passa això, que quan sortim del Bernabéu jo donava el Barça com a molt favorit, i després del que l'hem vist l'últim mes, doncs ara tendeixo a pensar que el Madrid punxarà menys, però ja no sé què dir.
Ricard, en més de 24 hores, però en 2 dies, has repetit la frase "tot torna a començar" referint-te a la situació de la Lliga. No sé si ets conscient que és el nom d'una cançó de Mishima molt mítica.
Ah, no, perquè ja saps que el meu criteri musical és nul, o sigui, estàs tu per complementar-ho.
Barça o Madrid o Atlètic de Madrid?
Mira, et diré una cosa, el Barça ha guanyat 15 jornades. Per mi, dels 3, sortia com el que no era el favorit, i ha retallat la Lliga a 15 jornades, i ara mateix les diferències són mínimes, i estic d'acord amb la Sònia. Estic molt d'acord amb el que diu la Sònia, però justament això em fa pensar el contrari del que pensa ella. És a dir, crec que tots els equips passen fases de dinàmiques negatives i positives. L'Atlètic de Madrid és on era el Barça quan va començar, el Barça és on va començar l'Atlètic de Madrid, i el Madrid diríem que s'ha mogut alternativament, sense ni ratxes molt positives ni gaire negatives, no? O sigui, és el que ha estat més regular dintre dels dubtes.
Però
el
Madrid encara no ha estat del tot bé.
Ni del tot malament.
Però on el veus malament és a la Champions, més que a la Lliga, no?
I és que jo crec que una mica dels 3 és el que necessita estar menys bé per guanyar partits. Perquè probablement és el que té jugadors més determinants. Però vaja, això, clar, les lesions fan que el Madrid no tingui el jugador més determinant, i el calendari fins ara ha estat agraït. Veurem què passa amb Sant Mamés, Montilivi, Mestalla... El que passa és que la Lliga té aquesta... Un campionat de 38 jornades té aquesta gràcia, que podem anar fent judicis setmana a setmana, però que el viatge és llarguíssim i que els equips tenen aquesta noció. I crec que cada cop més... hi ha aquestes dinàmiques, no? El City als 7 partits, el Barça ara de cop i volta 3 quan ningú s'ho esperava, l'Atlètic de Madrid comença a fer gols 0-5 i 0-6 en una setmana que ningú s'ho imaginava després d'haver estat rebregat a la Champions. El PSG no hi ha manera que guanyi un partit de Champions. No sé, es fa difícil al Madrid com està la Champions, no? Jo crec que els calendaris, les lligues, el futbol, els equips, la competència, fa que ara mateix nosaltres encara mirem amb ulls dels anys 90 ja, o dels anys 2000.
I potser les referències són diferents. Jordi, digues, acaba, Ricard.
No, això.
Jordi, qui poses per davant, entre els dos o entre els tres?
Em passa com a tots que em costa molt dir, però si haig de dir alguna cosa, m'alineo amb la Sònia, que tinc la sensació que dins de la disbauxa el que té més marge de millora, tot i les lesions, és el Madrid. Jo al Madrid no l'he vist ni el 50% del que m'imaginava. Potser m'imaginava massa, eh?
Sí.
Però jo no l'he vist ni el 50% del que ni a la Lliga ni a la Champions. I, en canvi, he tingut en molts moments la sensació que el Barça estava jugant al 130% del que li dona la plantilla. Admeto que aquest 1 de 9, no en termes de valoració de la feina de l'equip, sinó en termes d'aspiracions, de títols, a mi m'ha fet mal.
T'has remogut,
si
m'haguessis no?
Fet de... Perdó?
T'has remogut, t'has
no, és que si m'haguessis fet aquesta pregunta sortint del Bernabéu,
sí.
Que potser ens l'havies fet, t'hauria dit una cosa, no amb la contundència que la deies tu, però sí que veia un equip llançat i un altre que no arrencava, i ara veig un equip que s'ha encallat i un altre que encara no ha arrencat. Jo, també coincideixo amb la Sònia i amb tu crec que l'Atlètic de Madrid jo no el poso en l'eterna.
Però el dia del Bernabéu ens entra la borratxera del 0-4.
Sí.
I
de la dinàmica de
l'equip.
I la primera part del Bernabéu...
No, és de 0-4.
És una primera part.
El partit és de 0-4.
Que acaba 0-1.
Com el partit de Villarreal segurament no és per guanyar-lo, com justament alguns partits...
Però el pes d'un 0-4 al Madrid no té res a veure amb el pes d'una victòria de Villarreal.
I no només pel 0-4, perquè vens de guanyar el Bayern també en un partit que no era de 4-1 tampoc.
Vivien borratxos.
Si em deixeu, ara continuem parlant del Barça i del mirar d'explicar què li passa al Barça de Hansi Flick, que ahir va perdre el primer partit de casa la temporada contra les Palmes, i també posarem sobre la taula el cas de Niomro. Tornem en dos minuts.
Jo tant sa fruita vermella i quan t'acabi riure te la pots nenufars princeses, oh yeah.
El Club de la Mitjanit amb Xavi Campos.
Que divertit ho has escrit. Estic avorrit, per exemple, el teu cos, el jersei d'estanyit, el terrer blanc de sol, el meu cos a damunt, per exemple, el teu llit, de penombra i llençols, un vestir mos banyat, per exemple, dormits.
El D-Hub presenta la nova exposició 100 objectes d'IKEA que ens hagués agradat tenir a Vinson. Un diàleg entre el disseny escandinau i el disseny mediterrani i un homenatge a l'emblemàtica botiga barcelonina. Fins al 23 de febrer el disseny cap a la plaça de les Glòries. Ajuntament de Barcelona.
Si jo pogués complir un desig ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Les dones i els dies.
Sempre pensem que els trastorns de conducta alimentària afecten només a les dones joves. Com és viure un trastorn d'aquest tipus passats als 40 anys? En parlem amb dones que tenen trastorns de conducta alimentària i fa anys que lluiten.
Aquest dilluns de 9 a 10 del vespre a Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Com és viure un trastorn de conducta alimentària passats als 40 anys?
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
El 35.819, 3, 5, 8, 1, 9 de la sèrie 13.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Ja tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixells, avioneta, i el teu submarí t'hi ha aparcat.
2:15 de la nit.
Ja tant estafé i sa galleta, quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah.
Això és segurament, ho sabeu, oh yeah, d'Antònia Font. El Barça juga dimarts a Mallorca contra el Mallorca de Iago Barrasate, que és cinquè de la Lliga i ho està fent molt, molt bé. Ahir Antònia Font va tocar a Viladecans en la seva gira de teatres i va fer aixecar l'auditori, tot l'auditori, amb aquest oh yeah i el tram final del seu concert. Hi ha concerts d'Antònia Font d'aquesta gira fins al mes de febrer. Després, ja veurem. El partit de dimarts a Mallorca és delicat perquè el Mallorca ho fa bé i perquè el Barça està encallat. Estancat, encallat, bloquejat, digueu-li com vulgueu. Teniu tesi sobre el que li pot estar passant al Barça de Hansi Flick en els últims partits, Uri?
Hi ha una cosa que el Ricard l'ha comentat, que al final amb una temporada tan llarga, que jugues tants partits, de Champions, de Lliga, és impossible estar sempre al mateix nivell. Vull dir, i la demostració és que el millor equip d'Europa dels últims anys, com és el Manchester City, porta 7 partits amb 6 derrotes i un empat, que això és increïble. Però el normal és que l'equip amb el Barça, jove, que s'acaba de fer amb nou entrenador, amb una plantilla reduïda, vull dir que hi ha poc fons d'armari, doncs que pugui tenir un sotrac, això és el més normal del món. Després també penso que aquest sistema de Hansi Flick, que sorprès tant els equips rivals, sobretot amb això de la línia d'avantada, primera, exigeix moltíssim, perquè exigeix que la pressió sigui molt, molt, molt bèstia davant.
I molt ben feta.
Perquè exigeix que la línia sigui valenta, i quan t'entren dubtes, te'n vas endarrere, llavors ja no és tan efectiva. I després, els primers partits, en els rivals els sorprèn.
Sí, sí.
Però després, tu jugues contra les Palmes, i l'entrenador de les Palmes està una setmana preparant el partit i preparant jugades per trencar aquesta fora de joc. I sí, això... El primer equip que va començar a trencar-la més o menys bé va ser l'Espanyol, sí. I a partir d'aquí, doncs, els equips es nota que estan treballats, que fan una passada més del que toca, que entren segones línies, i llavors doncs, jo crec que l'equip està ara amb una mica de dubtes, però bueno, jo crec que aquests dubtes l'entrenador sabrà resoldre.
Haurà de tocar alguna coseta a Hansi Flick, Ricard?
Sí, alguna cosa. Com diu l'Uri, jo crec que Flick és el primer que... I el més important que sàpiga a on ha d'apuntar, perquè hi ha molts factors... coincideixo amb l'Oriol i... però clar, són especulacions, no? Nostres, i que probablement són molt diferents. Jo hi afegiria un punt de descompressió lògica després de la setmana de borratxera. O sigui, jo crec que aquella setmana fa que l'equip de cop i volta es miri i es pensi que és a dir, que és a un tram del viatge o no hi és encara. I el que ha de fer el Barça ràpidament és aixecar el cap. Caure jo crec que és gairebé obligatori, per dir una manera, durant una temporada. I pots caure al novembre, al març, al febrer, al gener, pots encadenar 3 partits com aquests en una fase de la temporada. Aquí la gràcia i l'encant és aixecar-te el més aviat possible i no allargar-ho gaire. Per exemple, al City se li està fent molt llarga la travessa, molt llarga fins al punt que cada 11 del Liverpool, com comentàvem, doncs la Lliga corre perill, no? El Barça té ara 3 desplaçaments, 2 de Lliga i un de Champions, on s'examina, i el Barça el que ha de fer és aixecar-se molt aviat, ràpidament, deixar enrere l'anècdota dels 3 partits, fos perquè hi ha jugadors que estan tornant a tenir ritme de competició, que van entrant, altres que hem perdut dies del desequilibri de Lamine Yamal i de Dani Olmo, i hem perdut l'equilibri de Caçador en aquest tram, tot plegat. Una possible descompressió, el que diu l'Oriol, els equips cada cop s'ho miren de més a prop, i el Barça potser ha deixat de tensar tant la corda en algunes assignatures on ha de recuperar enfocar l'atenció. Jo crec que aquesta és important, perquè ja ho dèiem la setmana que ve, però cada dia és pitjor, és el tema de les imperfeccions tècniques. És que cada partit veiem gestos tècnics més senzills, més mal fets, de cop i volta. I per tant, això no respon a que els jugadors se'ls hagi oblidat jugar a futbol, sinó que probablement doncs, no tenen el rigor. I m'hi apunto el que ahir deia el Bernat Coll de les rotacions. Potser aquesta escanyada física a l'equip i mental, no tant física com mental, pot fer que hi hagi jugadors que estiguin saturats i que necessitin una miqueta d'aire per recuperar la millor versió. Per tant, tot això és el que ha de posar una coctelera a Flick i decidir quines són les prioritats i per on comença.
Sònia Costa, confieu en la reacció?
Sí, home, és evident que l'equip reaccionarà. Una altra cosa és que pugui tornar a tenir aquell punt d'alegria durant tant temps que va tenir al principi. A mi és que el que em sembla sorprenent i increïble va ser el que vam veure en les primeres jornades de temporada fins al punt de pensar-nos que aquest equip en mes i mig havia passat de la desconfiança de tothom a que ens poguéssim arribar a imaginar que podia fer coses grans aquesta temporada. Jo no dic que ara no les hagi de fer, però sí que ara segurament ja s'ha equilibrat la situació respecte al que és aquest equip, que quan al setembre jugava també pensàvem, clar, està molt bé i hem de gaudir-ho, però potser quan faltin dos peces això ja no pot ser. I el sorprenent va ser que faltaven aquelles dues peces, apareixien dues peces diferents, sense experiència, encara més joves que els anteriors, i ho feien igual de bé o superior. I jo crec que ara doncs, hem baixat una mica tots a terra i segur que reaccionen. Una altra cosa és fins a quin punt poden arribar a reaccionar.
Molt ràpid, Costa.
Doncs, per una banda, la descompressió, i no és que ho diguem nosaltres, sinó que ho va dir ahir Rafinha, que Rafinha té una certa tendència a escalfar-se durant els partits i just a posteriori, però jo crec que ahir el que va dir a la Flash Interview va ser, li va sortir del cor, hem baixat el nivell. Una altra cosa és si és raonable que el Barça baixés d'aquell supernivell que estava tenint. I l'altra, sobre el que comentava el Ricard de les rotacions, a mi, tot i que és evident, a mi em va impactar totes juntes les xifres que va donar el Bernat Coll, el problema és que tu no li pots demanar a Flick que faci rotacions perquè no pot rodar a Lewandowski perquè no hi ha un altre davanter centre de la plantilla, perquè l'actual Rafinha no el pot rodar, perquè quan la Mina es perd tres partits és un drama nacional, perquè la plantilla és la que és a dir, s'haurien de fer més rotacions? Evident, es pot? No.
Mm-hmm. Important, dimarts contra el Mallorca fa pinta que el Barça no trobarà a faltar Dani Olmo, perquè per la informació que tenim, dimarts podrà jugar contra el Mallorca. Això és important, però el que us explicarem ara crec que encara ho és més. Ahir Dani Olmo, sabeu que va ser a la banqueta, no va sortir ni un minut perquè hi havia alt risc de lesió muscular i era un partit que donava perquè sortís Dani Olmo a intentar solucionar-ho. Olmo venia de jugar dos partits seguits, contra el Celta i contra el Brest. Crec que per primera vegada jugar dos partits encadenats com a titular i un tercer partit, segons les dades que tenien el cos tècnic ahir, el cos tècnic i el cos mèdic, suposava un alt risc de trencament muscular. És el que hi ha amb Dani Olmo. De moment és el que hi ha. És una constant, no d'ara, sinó durant tota la seva carrera, aquesta fragilitat muscular. Per això serà difícil que encadeni tres partits en una setmana. O sigui, jugar diumenge, dimecres, diumenge, difícil. Aquesta és la idea que hi ha ara mateix al cos tècnic de Hansi Flick. I la veritat és que la sensació és que poques vegades encadenarà, com sí que va fer fa uns dies, dos partits en tres dies. Sergi Andreu, ha revisat dades i Dani Olmo només una vegada ha encadenat dos partits seguits en tres dies com a titular aquí al Barça, oi?
Sí, ha estat recentment, el 23 i el 26 de novembre, contra el Celta i contra el Brest a la Champions. Uh-huh. És l'única vegada que ha jugat dos partits seguits com a titular.
I ahir, que havia de ser el tercer, doncs suplent, i ni un minut ni com a suplent en un partit que s'estava perdent. En la resta d'ocasions, Sergi, ha estat suplent, en partits de cada tres dies suplent, eh?
Sí, ha jugat cinc partits com a titular. Quan ha estat titular, el que és més habitual és que en el següent partit sigui suplent. O fins i tot no ha jugat, com va ser el cas d'ahir, per exemple.
Les dades et quadren, Jordi? Costa?
Sí. L'única vegada que havia estat titular dos cops seguits fins a aquests dos últims era Valladolid i Girona,
sí,
i Girona es va trencar.
Amb 15 dies de diferència, Jordi. Sí. Perquè va haver-hi aturada. Sí.
Clar, tens raó.
Amb el Sergi mira les dates, però és que amb el Sergi, atenció, que a mi m'ha impactat quan ho hem parlat fa, una horeta.
Sí.
El Sergi ha mirat les dades de Dani Olmo les últimes temporades al Leipzig i s'ha centrat sobretot a la temporada passada. Per exemple, la temporada passada de Dani Olmo amb el Leipzig. Va encadenar alguna vegada 3 partits en una setmana?
Un cop. La temporada. Deixa'm donar-te només una dada d'entrada, que és que va estar 111 dies lesionat, eh?
Sí, però la majoria de dies no eren per temes musculars, sinó eren per un genoll i una clavícula.
Bé, hi ha una lesió, una petita lesió muscular també pel mig. Sí. Sí, un cop, del 10 al 17 de febrer, hi ha dos partits de la Bundesliga i un partit al mig de Champions contra el Madrid, l'anada dels vuitens, d'acord? Sí, aquells 3 partits els juga de titular tots 3, és l'únic cop en tota la temporada que encadena 3 partits en una setmana de titular. Té l'oportunitat de fer-ho just un mes després, del 2 al 9 de març, 2 partits de Bundesliga i la tornada contra el Madrid al mig. Juga de titular el primer partit de Bundesliga i la tornada contra el Madrid, però després el següent partit, que és de la Bundesliga, és suplent. El juga, però entra als últims minuts a la segona part.
I has trobat molts casos de jugar 2 partits, no 3, sinó 2 partits en 3 dies, 3-4 dies?
2 partits en 3-4 dies de Dani Olmo la temporada passada?
Sí.
Cap altre.
Cap altre, eh? És aquesta l'única seqüència de 3 partits i 2 partits seguits. Eh? Bueno, 2 partits seguits vas dir que va jugar la tornada de
aquesta tornada que et dic que comentaves. Exacte.
Tampoc hem descobert la sopa d'all, jo crec que no ens sorprèn excessivament a ningú. El que no sé si us amoïna, Muri.
El que m'amoïna és el que has comentat tu, que després de jugar 2 partits seguits, ahir no podia jugar ni un minut perquè hi havia un risc de lesió muscular. I m'amoïna perquè al final penso que és un dels jugadors més transcendentals d'aquesta temporada del Barça, dels més desequilibrants, dels més diferencials, i ara perquè estem al mes de novembre, però quan arribin els vuitens, quarts, semifinals de la Champions, estigui jugant la Lliga molt apretada, si és així, si segueix així amb el Madrid i l'Atlètic, cada 3 partits haver de prescindir d'un de Dani Olmo.
Has de calcular amb l'Excel gairebé. Bé, amb l'Excel i amb les evidències físiques que tenen allà dins.
No és una bona notícia.
Home, a mi em preocupa una mica, sí. Em preocupa, perquè és que, a més, a l'Eurocopa sí que va jugar, no? 3 partits seguits.
Bé. A quarts era suplent, el que passa que pràcticament va jugar el partit sencer i amb una pròrroga contra Alemanya.
Sí.
Però...
Clar, vols dir que abans havia jugat minutets.
Sí,
clar,
perquè era el suplent de Pedri.
Era el suplent de Pedri. Sí, sí. Home, clar, és un jugador jove encara, com per estar
26
així,
anys, té.
De manera... Bé, si és una cosa puntual, però clar, si és una...
És tendència, el raonament que fan a nivell intern al vestidor del Barça és que no és una qüestió que hagi aparegut ara, sinó que pràcticament ve de sèrie, que és la seva fragilitat muscular habitual els últims anys.
Ja. Home, doncs estaria bé intentar trobar una solució i que busqués alguna manera de limitar aquests riscos, perquè, clar, com diu l'Oriol, és un dels jugadors capitals per l'equip i hi haurà moments de la temporada que les rotacions no ajudaran a tenir el millor rendiment. Mm-hmm. Clar, estem parlant d'un moment de la història on hi ha moltes maneres d'intentar prevenir aquesta situació i, per tant, seria interessant, que segur que ho estan fent o que ho faran, aconseguir que trobar més estabilitat o més seguretat amb les fibres musculars de Dani Olmo, perquè, home, el que expliqueu, que jo crec que és interessant, però fa una miqueta de por, s'hauria de revertir. O sigui, no podem plantejar-nos que la temporada, cada cop que arribi el tercer partit de Dani Olmo, descansi per no trencar-se. Jo crec que amb 26 anys la seva continuïtat hauria de ser més alta.
Mm-hmm. Costa o Sònia?
Jo entenc el que dieu i evidentment és preocupant. També és cert que, tenint en compte el calendari que hi ha a dia d'avui al món del futbol, l'ideal seria que un jugador jugués 2 de cada 3 partits i no 3 de 3, com està passant amb Lewandowski, amb Rafinha, amb Lamine Yamal fins que es va lesionar. Vull dir que el Barça es troba en aquesta situació en què el necessita i probablement hi haurà moments de temporada que diràs, home, ara el necessitaríem i no el podem fer jugar perquè encara es trencarà, però segurament és un problema de la plantilla del Barça més que de Dani Olmo, tal com és el calendari a dia d'avui en el futbol actual.
Però tu creus que hi ha gaire equips que tenen jugadors
franquícia que no puguin jugar tres partits consecutius?
Sí, jo anava més al fet que segons quins jugadors hagin de jugar-los tots.
No, no,
saps?
Però és que estem parlant de Daniol.
Sí, sí, però jo, no el que parlaves que tu hauries de tenir una plantilla amb una... És a dir, tu hauries de, en el món ideal, tu hauries de tenir dos jugadors a la posició de Dani Olmo que pràcticament...
No,
però
del mateix,
no, del mateix no, però que no l'hagis de notar tant.
El que no pot ser és que ahir necessitis revulsius i no puguis tirar de Dani Olmo.
Jo ja no és tant perquè per notar-ho en el rendiment col·lectiu, sinó per una qüestió de rendiment individual. El Liverpool, el seu 11 titular, no hi ha ningú que hagi de descansar cada tres partits, ni el Bayern, i estan fent molt poques rotacions. Ni el PSG, ni el Madrid, amb 26 anys, eh? Parlo d'un jugador allò encara jove, encara que no ha entrat ni a la fase de maduresa.
No, no, si en tenim un de veterà que ho ha de jugar tot, absolutament.
Costa, remata-ho ràpid perquè anem no tard, tardíssim.
Jo estic esfereït, no tant per la revelació, perquè és evident que tots érem conscients de l'històric de lesions musculars de Dani Olmo, sinó que el club, pel que expliques, ho assumeixin amb aquesta naturalitat franciscana, perquè és que el Barça no pot guanyar un partit de cada setmana, els ha de guanyar els dos, o els tres, si en toquen tres, llavors... Bé, no sé, jo és que fins i tot quan t'he sentit m'he plantejat, i ja sé que és ser molt dur perquè la qualitat de Dani Olmo és molt bèstia, però si et pots permetre fitxar un jugador així...
Home, segurament trobaran la manera de que aquest risc no, prevenir
sí, sí,
no?
Baixi. Sí, sí. Que sí, que sí, però que això seria... Jo t'ho he comparat abans amb el cas de Pedri. Pedri ha passat dues temporades que ha estat un horror, però han trobat una solució, però és que el que entenc que dius del Barça és... No, doncs, si no pots jugar tres partits, no jugarà els tres.
Bé, hosti,
doncs,
de moment va. Estan així, suposo que estan estudiant la situació per trobar solucions. Escolta, anem tardíssim i hem d'obrir el Futbol Club del Mas. Del Mas, com vas?
Molt bé, bona nit, com esteu?
A veure, la situació general del Barça en aquest sí. mal moment de l'equip. Has percebut que els rivals ja estan prenent una mica la mida al Barça de Hansi Flick, que superen més vegades la pressió. Tens dades interessants sobre el partit d'ahir de les Palmes de Diego Martínez i li estan generant més ocasions de gol. Què has trobat?
Sí, bàsicament, que si anem... Coincideixo bastant amb el que estàveu dient, però un tema físic, un tema de vida d'aquest equip, però bàsicament... Si anem a la tàctica, tres problemes bàsics. Un és aquesta, l'eficiència de la pressió, que ha baixat. Sense anar més lluny, el Barça, fins a aquests tres últims partits de Lliga, Real Societat, recuperava 10 pilotes de mitjana en l'últim terç i ha caigut literalment fins a les 4,5 en aquests tres últims partits. Per tant, d'això... pengen moltes coses. El Barça de Flick està muntat per tirar molt de la pressió, per reduir els esforços, per ser equip compacte, i si et falla això, doncs et falla una mica tot el teu pilar principal com a equip. Després, el plantejament dels rivals, és evident, ja després aprofundirem, si tu vols, i deixeu-me afegir una cosa. Per mi, la falta d'amplitud útil, tot el canvi de peces que ha hagut de fer Flick amb la baixa de Lamine, etc etc, jo crec que li ha restat molta amplitud a l'equip, és a dir, tornar a Rafinha a la dreta i posar a l'esquerra perfils que no són extrems, és a dir, perfils més interiors, com Fermín, com Pablo Torre, com Olmo, vam veure algun partit, crec que ha fet que els atacs siguin pitjors, sobretot per això, perquè jo l'he trobat a faltar moltíssima amplitud.
Mm-hmm. Però què estan fent els rivals per no ser tan vulnerables davant del Barça de Flick i fer-li més mal?
Primer de tot, sortir millor des del darrere. Ja ho vam comentar el dia del Celta, no? Aquella seqüència que feien de lateral, jugant cap a fora i després tornant cap a dins. És a dir, tots els equips ja saben que la manera d'apretar del Barça ara ha canviat i que van amb els dos extrems i que Lewandowski es queda una mica més resguardat. Primer de tot, això. Després, sortint més en llarg, és a dir, impossibilitant el Barça a recuperar dalt i, per tant, obligant-lo a construir els atacs des del principi, que és una cosa... que li és bastant difícil a aquest equip. I després el tema dels fores de joc, que ha caigut, no? Jo crec que ara ho comentava,
sí, caigut,
una
sí.
És a dir, 10 en els últims 3 partits, quan abans el Bernabéu només van ser 12. I deixa'm recuperar una jugada, recupereu la jugada del 0-1 d'ahir, que les Palmes surt net des del darrere sí. i ataca a l'home lliure que cobreix Lewandowski. Això ho va fer de meravella. És a dir, aquest
Kylian,
home...
era Kylian, sí, sí.
Sí, sí, aquest home que estava a l'esquena, l'objectiu era aquest home, i ahir ho van fer, diverses vegades van poder sortir.
Gavi de mig centre, què et va semblar? A mi em va semblar que estava incòmode.
A mi també, a mi també. I crec que sí, que ell té moltes coses per fer-ho bé en aquesta posició, perquè potser s'acaba adaptant, però jo veig difícil. I ho veig difícil perquè ell és un jugador amb molta energia, molt inquiet posicionalment, no? I és un dels punts forts que té. Però per jugar en aquesta posició has de ser, moltes vegades has de ser rigorós. Per tant, jo el vaig veure inquiet, sobretot en això, identificant quan havia d'estar aturat, quan havia d'anar entre centrals. Posats a reconvertir a Gavi, jo pràcticament veig més fàcil reconvertir-lo cap a dalt que cap a baix, és a dir, en aquella posició de fals extrem esquerra, fals sí. extrem dret...
El que feia Xavi,
que no?
Que
com a sis.
Sí, tens alguna alternativa? Quin jugador t'agrada més a banda de Caçador per ocupar aquesta posició? I si tens alguna alternativa creativa, que crec que sí.
Sí. Bueno, jo ja us vaig dir que fa setmanes que jo ara mateix a Caçador el veig, per les partits grans, insubstituïble. Dit això, posats a reconvertir algú, que sigui Eric... jo crec que n'hi ha un que ho podria fer de meravella, que és Pau Cubarsí, però el problema és que ara mateix no el pots treure del darrere perquè gran part del Barça de Flick està construït amb aquesta parella de centrals.
Pau Cubarsí com a alternativa al mig centre, a Marc Caçador, la que planteja l'Àlex Dalmas. En parlarem un altre dia, d'acord, Àlex? Perquè ara el que hem de fer és acabar de celebrar aquí al Club de la Mitjanit els 125 anys del Barça. Això és l'escut al pit, sabeu que és el cant del 125è aniversari del Barça, també sabeu que des de fa dos diumenges al Club de la Mitjanit estem celebrant el 125è aniversari buscant els vostres gols particulars de la història del Barça. I avui hi ha premi per als que escolteu el programa, és la tassa del 125è aniversari, si la voleu. Heu d'haver escrit un comentari al tuit que ha fet el Sergi Andreu cap a les 10 de la nit i trucar al 93-201-7474. Ja podeu anar trucant, si voleu. 93-201-7474. Vosaltres vau triar ja gols. Uri, tu, per exemple, vas triar Koeman, Wembley, Romario, el Corta, i Rivaldo, xilena.
Correcte.
La Sònia va afegir-hi el gol de Koeman, el d'Iniesta, Stamford Bridge, i el de la Mapi León en el primer clàssic de Champions al Camp Nou. El primer gol del Barça a la Champions al Camp Nou, el de Mapi León contra el Madrid fa unes temporades. El Costa Rivaldo, Koeman, el gol de Messi a la Champions contra el Bernabéu, el Ricard Torquemada, el gol de Marcos de cap en aquella final de la Copa contra el Madrid de Saragossa, el gol de Maradona al Bernabéu i la xilena de Rivaldo, l'Àlex Dalmas, el de Romario al Sadar a passada de l'Aurup, el de Koeman a Wembley i el de Messi a la Champions a les semifinals al Bernabéu. Diria que el més votat és Koeman i diria que ho és per sí, importància, no?
Sí. Jo crec que aquest està fora de categoria.
Clar, no per bellesa o dificultat, sinó que és el gol més important de la història del Barça. En això més o menys estem tots d'acord, oi?
I tant.
Sí. Sí.
A veure, sí. dels que veu triar, cadascú, podríeu escriure-ne. Un està per sobre, molt per sobre de la resta.
Jo ja vaig explicar que el tema de la cua de vaca de Romario al Corte era un punt sentimental. Sí. Si tu em preguntes, per mi, objectivament, el millor gol de la història del Barça, sí, jo et diré que el de Rivaldo.
El de Rivaldo,
com dius tu, per mi un gol és bellesa, dificultat i transcendència. I el de Rivaldo és un 10 en bellesa, un 10 de dificultat i un 10 de transcendència.
M'hi apunto. Jo recordo aquell dia que li vaig preguntar al Charlie si l'havia pogut somiar mai. O sigui, jo aquest gol l'he somiat quan dormia, literalment l'he somiat, però no l'hauria pogut imaginar des de la consciència.
Però és una xilena des de fora de l'àrea,
Sí, sí. És una borrada de gol. Sí, sí.
Sònia, per exemple, vas deixar algun que et fes mal deixar-te'n?
Home, jo ja vaig comentar que em sabia greu que a la tria no hi entrés un gol de Messi.
Quina,
perquè n'ha fet tants. Però, mira, m'agafaré el de Roma per agafar un que no sigui el del Bernabéu, que li he dit molts, el de Roma a la final de la Champions del 2009.
Molt bé. El de cap, és molt maco i molt important. Sergi, podries triar els tres comentaris que t'hagin fet més gràcia al Twitter del Club de la Mitjanit?
L'Aitor, que el tenia triat, xilena de Rivaldo contra València per tècnica, dificultat i transcendència. El de Messi contra el Getafe a la Copa també ens el diuen, ens diuen molt el de Stamford Bridge, i llavors, per triar-ne una diferent, el Xavi Expósito diu Puyol al Bernabéu besant la senyera, per exemple. N'hi ha de molt curiosos. També diuen el de Guillermo Moro al Bernabéu la temporada 93-94, imagina't.
Quin, el d'amor, home, aquell és molt mític, eh?
Va donar mitja lliga la penúltima jornada.
Sí. I feia un munt d'anys, 11 diria que no, ho deu, que el Barça no guanyava al Bernabéu.
L'únic partit que va guanyar Cruyff al Bernabéu, el dia que ho necessitava.
Sí, el dia que ho necessitava. Escolta'm, la tassa me la quedaré jo perquè hem tingut un èxit d'aquells importants i no ha trucat ningú per demanar-la.
Fa dos minuts que ho has dit.
Sí, clar. Normalment crema la centraleta. Avui és que no ens escolta ni la família. Ni la meva mare no està escoltant.
Però no has donat el telèfon, em sembla.
No? Home, però encara que no el donés, 932017474. Però vaja.
Ha trucat algú.
Vinga, la gent ja ara, no fa servir. Abans de les 12 truco. Estic confosa, deu ser perquè t'estimo,
és l'emoció que creix dintre meu i m'omple. La cançó del Raül Orgales, quina toca avui, Raül?
Avui toca una del disc de la Marató, que ha sortit avui a la venda, una versió del Será porque te amo, del Misty i el Julen, participants de l'Eufòria, i es diu Deu ser perquè t'estimo.
Doncs està per sota de la música, imagina't. Raül, tu creus que vas celebrar més el gol de la victòria d'ahir de l'Espanyol contra el Celta que el Sergi Andreu?
Mira, em va enganxar gravant cròniques d'informatius. Jo crec que el Sergi ho va viure molt millor i molt més fort que no pas jo.
Compte, passada en profunditat, per Khedira, entra a l'àrea, oh, Khedira, gol!
Sergi, no em vull imaginar com cantaràs la salvació sense cava. Amb la victòria d'ahir, quant crèdit guanya Manolo González, per a quants partits i si, vaja, aquell percentatge de salvació l'has viu...
És que... No, us pot semblar exagerat? Perdona un moment, Xavi.
És exagerat.
Us pot semblar exagerat, però heu de pensar que van molt cars els gols i encara més les victòries a Can Perico. I veníem d'on veníem, eh? 4 derrotes seguides, 7-8... És que costarà molt sumar punts i s'ha de salt, vull dir que cada gol
s'ha de gaudir el camí.
Digues que sí, Sergi, que sí. Manolo, de moment, evidentment es queda.
Manolo té tota l'afició a la butxaca. Ahir va ser increïble com en 3 o 4 moments del partit unànimament cridant el seu nom, ressonant per tot l'estadi. Manolo, 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 ara això sí, immediatament després, directiva dimissió. És a dir, Manolo serà difícil. Bé, difícil no, si encara eres 3 o 4 derrotes més seguides el fotran al carrer, però jo he vist pocs entrenadors amb més unanimitat que Manolo González de l'Espanyol.
Percentatge d'opcions de salvació de l'Espanyol, Sergi?
No ho sé.
Contra qui juga l'Espanyol a la Copa aquesta setmana?
Cada any ens ho preguntes més aviat, eh?
Però només he preguntat al Sergi. És que
no ho sé, no t'ho sé dir. La setmana que ve al camp del Getafe, partit crucial, empatats a punts amb ells estem.
I a la Copa?
A la Copa contra el Barbastre dimarts.
Molt bé. Gràcies a tots. Us he d'acomiadar d'aquí. Fins la setmana.
Adéu.
Adéu.
Bona nit. Adéu.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge, sempre amb Mishima. Avui, amb tot torna a començar. La cançó preferida a Mishima del Ricard Torquemada. És moment també d'agrair la feina a l'equip que ha fet possible el programa. L'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, el Xavi Vall i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Andreu i l'Eduard Solà, a més de l'Alfons Urina, a la redacció. I el record especial d'avui és per un dels personatges més importants i més populars del futbol català, de la història del futbol català. Si dic, per exemple, me la tallo i em faig monja, segur que sabeu de qui parlo. Del Jaume Creixell. Els últims anys el personatge Creixell ha passat per sobre de l'entrenador, però en el futbol de fa 20 i 30 anys a casa nostra el Jaume era un dels entrenadors més valorats del futbol català pel seu caràcter i perquè era alguna cosa més que un entrenador de força. Alguna cosa en sabrà de futbol. El personatge el va construir l'APM a TV3. Aquí a la ràdio el vam gaudir una temporada amb el Tenim un punt del Francesc Garriga i ahir el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, se li va fer l'homenatge que mereixia feia anys. Abraçada forta el Jaume Creixell, que als 83 anys encara té per estona. Us deixem amb el butlletí de les 12, després Ofici de viure amb el Gaspar Hernández. Bona nit, que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.